11 i 8 del matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa d'aquest dimarts 29 d'abril de 2014. Seguim amb el programa i parlem avui, com és habitual, cada 15 dies, amb el Diego Castelo, coordinador de l'Associació Multicultural Sant Cugat. Diego, molt bon dia.
Hola, Sergio, buenos días.
I benvingut un dia més aquí al Sant Cugat a fons. Avui portem un tema, Diego, una mica diferent dels que hem portat fins ara.
Però sí.
Vaja, encantats i amb ganes de parlar-ne.
Como siempre, Sergio, aquí estamos en nuestro programa y vuestro programa, ¿no?, de Nuevos Residentes, y como siempre invitados a personas de gran valor. Hoy quiero presentar a Juanjo Cáceres, investigador social de alimentación y el deportes. Es coautor de un libro, Comer y Correr. Bienvenido, Juanjo.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Doncs, Juanjo, encantat que siguis aquí amb nosaltres. Un llibre del qual ets coautor amb el Julio Basulto. Un llibre on es desmunten, això és el que dieu al llibre, desmunten els mites de l'alimentació dels runners. I és que en un món, en una societat en què cada dia tenim més gent corrent pels carrers, gent que s'apunta cada cop més a curses populars, sembla ja pràcticament necessitat que existeixin llibres d'aquestes característiques. I a més, si no vaig errat, Juanjo, tu també ets un corredor popular.
Doncs sí, et contesto afirmativament a tot. En efecte, el Julio Basulto, que és un dietista nutricionista molt conegut i molt famós en les xarxes socials i molt especialitzat en la investigació i en estar al dia de totes les els experiments i tots els descobriments que es fan en matèria de nutrició, i jo mateix, que sóc investigador social, ens hem ajuntat per fer un llibre una mica que abordés les característiques de l'alimentació dels corredors. I com tu bé dius, doncs perquè cada cop hi ha més corredors, perquè cada cop hi ha més interès per saber quina ha de ser o quina no ha de ser l'alimentació dels corredors, i també perquè en efecte hi ha molts mites, hi ha moltes coses que es diuen o que es pensen sobre l'alimentació, tant en general com en el cas concret dels corredors, que poden ser incorrectes, no del tot precises, i que convé parlar-ne.
Posa'm un exemple, quin mite podem trencar de primeres?
Bueno, hi ha tants que costa posar un exemple. Mites. Hi ha el més famós de tots, que de fet ja no, ni el toquem en el llibre, és aquest de les agulletes que es curen amb sucre, cosa que no és veritat, perquè es tracta de petites fractures que tenen els muscles i, per tant, no hi ha cap solució alimentària per les agulletes.
Exacte.
Però bé, de fet, al llibre parlem d'altres coses. Parlem, sobretot... Mira, sobretot el que hem procurat fer és el següent. Explicar com van variant les necessitats dels corredors a mesura que va variant la distància, l'esforç i la millora de la competència com a corredors que tenen els corredors populars.
Per exemple, els hàbits d'un corredor que fa curses de 10 quilòmetres no han de ser els mateixos que els d'un corredor de maratons.
Quan la diferència entre un corredor de 10 quilòmetres i un corredor de maratons és que la marató és una prova molt llarga. És una prova molt llarga i, per tant, mentre el corredor de 10 quilòmetres doncs, no necessita prendre pràcticament res per completar-la, més enllà de prendre aigua, quan ens trem en una prova de marató, una prova que pot durar doncs un mínim de 2 hores, si ets un corredor d'elit total...
I aquests són els exactes, això no va dir-te.
Que no seria el cas dels corredors populars. Els corredors populars triguen entre 2 hores i 3/4, 3 hores, i majoritàriament 4 hores o més de 4 hores. Per tant, en aquest període de temps es produeix el fenomen de l'exhauriment de les reserves de glucogen. I els corredors s'han de preocupar a reposar les seves reserves mitjançant el consum d'hidrats de carboni. Això és el que aconsegueixen doncs, prenent begudes isotòniques durant la cursa, o altre tipus d'aliments, com per exemple fruita seca o coses similars. Per tant, clar que hi ha diferències. El corredor de marató s'ha de preocupar de fer aquesta reposició al llarg de la cursa. Quan el corredor no corre més d'una hora, no necessita prendre cap substància en particular, ni quan entrena ni quan participa en competició, excepte aigua.
Juanjo, una pregunta. ¿Por qué habéis escrito este libro? ¿Pensáis que era necesario?
Sí. Era necesario y sobre todo nosotros percibíamos que había interés. Pensaven que hi havia un interès per part dels corredors populars que es parlessin d'aquestes coses. Penseu que els corredors populars també, a més, estan sotmesos a una important pressió comercial. És a dir, tothom els hi vol vendre coses. Les millors sabatilles, la millor roba per participar en competicions, els millors rellotges amb els millors GPS. Hi ha una gran quantitat, hi ha molta pressió al voltant d'això, però també hi ha al voltant del consum alimentari. Els posen, per exemple, molts suplements nutricionals per millorar el seu rendiment, i que pensàvem que era interessant també dedicar un capítol a parlar de quina és la realitat respecte als beneficis dels suplements nutricionals que es proposen per corredors.
Però,
per tant, era necessari.
¿Pensáis que todo el mundo debe animarse a correr o que no es una actividad apta para todos?
nosotros animamos a que todo el mundo se ponga a correr y pensamos que todo el mundo puede correr si quiere. Ahora, también entendemos que el correr no tiene por qué convertirse en una actividad universal que todo el mundo practique. Sí que consideramos fundamental que todo el mundo haga actividad física, pero la actividad física no tiene por qué ser el correr, también puede ser el caminar habitualmente, y sobre todo consideramos muy importante el desarrollar unos estilos de vida, lo que llamamos estilos de vida activos. Es decir, que tú a lo largo del día no te conviertas en una persona que va de una silla a otra sin dar prácticamente pasos en medio, sino que pues te habitúes a desplazarte a los sitios a pie, a moverte a lo largo del día. Eso es lo que nos parece fundamental. Y a partir de aquí, mucho mejor si haces actividad física regularmente del tipo correr o del tipo que más te guste. El ciclismo, la natación, también son buenas actividades físicas.
Clar, perquè és una activitat, com molt bé estem dient, cada cop més popularitzada, cada cop hi ha més gent que la du a terme. Hi ha molta gent que parla de les virtuts, i hi ha també gent que parla dels perjudicis que pot tenir córrer per les persones, per exemple, a nivell de les articulacions i tot això. Però poques vegades trobem l'equilibri, i potser és el que ens faltaria. Juanjo, no sé com ho veus de trobar. Córrer és bo? Sí, però és dolent? No, però...
Bueno, mira, jo sempre, quan es planteja aquest dubte, que és un dubte raonable, sempre dic el mateix. Córrer que té més costos o més beneficis? Ah. I la clau és que té més beneficis. És veritat que començar a practicar un nou esport es posa a lesionar-te, i que l'hàbit de practicar un esport també acostuma a anar acompanyat de lesions. Els corredors populars, doncs sí, tendim a passar períodes en què estem lesionats, a tenir problemes amb les articulacions, la musculatura, etc. Però és que els beneficis de córrer són molt superiors. Hi ha quatre factors que són les principals causes de mort evitable: el tabac, l'alcohol, una dieta inadequada i el sedentarisme. Llavors, quan comencem a córrer, el que fem és eliminar començar a eliminar el sedentarisme com un factor de risc per a nosaltres. I el sedentarisme és un fenomen que causa milions de morts anuals en el conjunt del món. Llavors, home, sí que clar que els podem lesionar i sí que podem desenvolupar alguna patologia quan correm, encara que és improbable i no és normal, però els beneficis són molt superiors.
A mi em recorda també una mica, per exemple, quan recordo l'escola, hi havia gent que s'apuntava a l'equip de voleibol, per exemple, i deien alguns o algunes: ostres, és que em fa mal als canells quan jugo a voleibol. I el professor, recordo que els deia: això se't passa amb el jugant, simplement. Només has de practicar, has de buscar maneres de que no et faci mal. Entenc que córrer com qualsevol altra pràctica esportiva, òbviament, has de conviure amb el dolor. De fet, quan parles a vegades amb corredors, parlen molt sovint d'aquesta capacitat que guanyen amb el temps d'aprendre a patir. Això és una cosa que sempre m'ha cridat moltíssim l'atenció, que admiro moltíssim, realment.
Sí, són les dues coses que has dit. D'una banda, l'experiència t'ensenya a com has de practicar aquest esport. I els corredors populars, com que no tenim grans assessors darrere, ni grans entrenadors, ni res en particular, sinó que aprenem una mica per assaig i errada, doncs al final adquirim experiència, comencem a descobrir quines són les nostres febleses. Les visites a fisioterapeutes o això ens ajuden, ens ensenyen a entendre quines són les coses que fem malament o quines són les coses que ens exposen a patir lesions, i amb això aprenem i intentem cada cop lesionar-nos menys. D'altra banda, sí que la qüestió del patiment, per descomptat, el fet de que els corredors ens enfrontem cada cop a reptes majors, perquè d'alguna manera competim nosaltres mateixos. El que diferencia el corredor d'èlit del corredor popular és que el corredor popular competeix per superar-se ell mateix, no competeix per guanyar curses.
Exacte.
De tal manera, doncs, cada cop ens arrisquem a fer distàncies més llargues, intentem fer-les en menys temps, i això és el que es tradueix després en aprendre a patir, perquè clar, tot això té un esforç.
I escolta, per què córrer? Això és la pregunta que m'agrada fer sempre als corredors que es donen canya, que van cada cop a més. Per què hem de córrer?
No hem de córrer, hem de córrer, si provem a córrer, i córrer ens agrada. El córrer té, el que comentava abans, beneficis per l'organisme, però a més, doncs, és una activitat agradable que es fa al carrer, que no té cost, en principi, perquè sortir a córrer al carrer no implica gastar-se diners, i a més, que és una activitat que els corredors populars senten que els hi fa sentir millor. És a dir, que després de practicar-la s'incrementa el benestar físic. Per tant, doncs...
¿Cómo se influye lo que se come sobre el rendimiento del corredor? ¿Y si correr aumenta o disminuye el apetito?
Bueno, en Comer y Correr lo que planteamos es que la alimentación del corredor no tiene que ser muy diferente del resto de la población normal. Es decir, salvo algunas necesidades que se plantean, como con el caso del club que he comentado de la maratón, en que entonces sí que tienes que tomar una serie de precauciones, la alimentación no tiene por qué ser muy diferente. Y cuando digo que no tiene por qué ser muy diferente, significa que pues tiene que ser una alimentación pues basada sobre todo en productos de tipo vegetal, donde tengan su papel las frutas, las verduras, todo tipo de cereales, la pasta, y que elimine esos productos que todos sabemos de alguna manera que nos resultan más perjudiciales, como puede ser un excesivo consumo de azúcar a base de refrescos, otro tipo de cosas, evitar los derivados cárnicos, evitar un excesivo consumo de sal. En ese sentido, estos parámetros son válidos para todo tipo de personas. Después ya hay que hacer algunas precisiones, pues por ejemplo, como que el corredor entrena regularmente y además participa en competiciones, normalmente sus requerimientos energéticos son un poco más altos y por lo tanto tiene que, digamos, comer más. Además hay un fenómeno que se da cuando entrenas, que es el de la relacionado con el apetito, que es la pérdida de apetito. El hecho de practicar un entrenamiento intenso disminuye el apetito y hace, tanto en corredores populares como en corredores de élites, que puedan acabar consumiendo por debajo de sus necesidades.
Però tot i així s'ha de menjar més del que es menjava prèviament a córrer regularment.
No, s'ha de menjar d'acord amb la gana. És a dir, el primer indicador, l'indicador que has de seguir sempre en principi és la gana. Però si ets corredor has de saber que com a conseqüència de l'exercici físic pots, aquest sentit de la gana es pertorba, disminueix. I llavors tu t'has dient que has de tenir una disciplina alimentària.
Ostres, clar, això canvia molt amb la cosa, però parlant de mites, que ho dèiem al principi, per exemple, el que jo tinc interioritzat és que els corredors de fons el que han de fer és menjar molts hidrats de carboni. Això entenc que tindrà part de veritat i part de mita també.
Això bàsicament és veritat. Jo bàsicament és veritat. Encara que hi ha gent que ho discuteix, nosaltres deixem molt clar que les institucions de referència plantegen que els hidrats de carboni tenen un paper essencial en el corredor. Per què? Doncs perquè són la manera com genera després el glucogen muscular, que és el que li farà falta després per recórrer les distàncies que hagi de recórrer. I que serà allò que és allò que s'exhaureix i que després genera dificultats. Per exemple, el famós mur de la marató, aquesta sensació d'esgotament que es dona quan els corredors arriben al quilòmetre 30, li produeix precisament per un buidat de les reserves de glucogen. Ostres. Per tant, consumir hidrats de carboni és important pel corredor. Ara, això no vol dir que només hagi de menjar això. L'alimentació ha de ser com la resta de la població, variada i dins d'uns paràmetres d'això que donin importància al consum de productes vegetals.
Una pregunta que tengo siempre la duda es cuando vas a correr, ¿no? ¿Es mejor agua que bebidas isotónicas o al revés?
Sí, es una pregunta interesante esta. Recogiendo lo que he dicho antes, para ejercicios que no duren más de una hora o para actividades que no duren más de una hora, el agua es más que suficiente. A partir de una hora nos podemos plantear si debemos reponer con bebidas isotónicas o no. De todos modos, sobre la hidratación, lo que quería comentar es que ocurre un poco lo mismo que con el hambre. También hay que beber en función de la sed. Es decir, en principio el sentido de referencia es la sed. Y no nos hemos de preocupar demasiado de deshidratarnos porque no es demasiado frecuente que nos deshidratemos. Por el contrario, en maratones lo que podemos hacer es acabar bebiendo más de la cuenta. Y eso también tiene sus problemas.
Exacte, per tant, al final és part de l'entrenament, tot plegat. O sigui, si vols aconseguir una fita, en aquest cas arribar a fer una cursa a certa distància, la que cadascú es planteja, a vegades no cal plantejar que pensar, no, només la marató és l'única bona, no? Cadascú, això que deies tu abans, és qüestió de superar-se i de trobar els límits de cadascun. Clar, tot plegat va al mateix sac. Entrenar, diguem, entrenament físic i entrenament també, per què no, a la taula. El corredor de fons, el popular, el més general, podríem dir, Juanjo, té en compte això o realment menja segons el que li ve o el que li posen a la taula al final? Té en compte que és part de l'entrenament córrer? Menjar i és part de l'entrenament de córrer?
Bueno, hi ha situacions per tot, de tot tipus. Una part important de corredors, per exemple, el que pensen és que el fet de córrer és l'argument que després els hi permet tenir una alimentació més flexible. És a dir, que diu, home, doncs ja que corro, he anat a entrenar, doncs ara així puc menjar tot el que vulgui. I això tampoc és exactament
això així. Això d'anem a cremar el que hem menjat, no?
Exacte, sí, exacte. O anem a cremar el que hem menjat, o anem a córrer, però després poder menjar el que vulgui. Ostres. És aquesta la idea. I això no... Nosaltres sempre insistim que el que és desitjable és que l'activitat física i l'alimentació conflueixin positivament. Llavors, doncs, que hi hagi uns hàbits saludables, alimentàriament parlant, i uns hàbits saludables des del punt de vista de l'activitat física. Això no vol dir que el corredor o qualsevol altra persona tingui prohibit menjar de determinats tipus d'aliments. No. Vull dir, es pot menjar de tot, però s'ha de saber amb quina freqüència. I determinats aliments que nosaltres denominem superflus, doncs s'han d'evitar. Aquí tenim, doncs, això, refrescos, consum d'alcohol... aquests han d'estar sota mínims dins el que seria l'alimentació de qualsevol persona, insisteixo, no només del corredor.
Per comer, ¿se come antes de correr o mucho antes? O sea, ¿cuánto tiempo habría de lapso para poder comer?
Eso también formaría parte del aprendizaje del corredor. Es decir, en principio, es que depende. Antes de una, en el caso de las competiciones, lo aconsejable es que, como tienen lugar por la mañana, las competiciones populares, los domingos por la mañana, lo aconsejable es que más, bueno, que no, que no, que el corredor, si es una competición corta, no coma, no necesita en principio comer muy abundantemente, porque además normalmente no se levanta con demasiado tiempo entre la hora que se levanta y la hora que tiene lugar la competición. Y lo que tiene que hacer es, bueno, ver qué alimentos le van bien. Las frutas, los cereales, tal, pueden ser aconsejables para antes de dicha competición. Cuando hablamos de una competición como la maratón, que es más larga y en la que tenemos que ir mejor preparados, pues en principio la recomendación es que al menos 3 horas antes hagamos un desayuno con una presencia destacada de hidratos de carbono y al que normalmente no estamos acostumbrados porque solo lo hacemos ese día.
Pero bueno, hauríem de millorar els hàbits per millorar a l'hora després el rendiment a l'hora de córrer. Totes aquestes preguntes les podeu trobar resoltes a Comer i Correr, un llibre de Julio Basulto i Juanjo Cáceres. El Juanjo ens ha acompanyat avui aquí a l'estudi Ramon Barnils, al 104 a fons, matins en xarxa. Juanjo, escolta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar sobre tot plegat. Un plaer i, vaja, i sort amb els reptes de running que venen en futur.
Sort a vosaltres, a veure si s'animeu també a venir a alguna cursa.
Clar, això és qüestió de proposar-s'ho, eh? Tothom pot fer-ho.
Exacte.
I escolta, Diego, abans d'acabar aquest espai, tu volies comentar un parell de coses, i és que de fet s'haurien de comentar. I és que fa un parell de dies m'enviaves una fotografia via WhatsApp amb el president de l'Equador, amb en Rafael Correa, que visitava Barcelona.
Sí, así es. Bueno, quiero comentar la visita del presidente del Ecuador, Rafael Correa. Fue el día martes pasado, donde estuvo en Barcelona en el Fórum, donde acudieron unas 3.000 personas. Más que nada, pues, los temas principales fueron el soporte que le están dando los afectados de las hipotecas y la petición de retirada de visados para los ecuatorianos aquí en la Unión Europea. Y también que vino a recibir el doctor honoris causa que le otorga la Universidad Autónoma de Barcelona.
Llavors, sí, la trobada content, pel que veig.
Sí, la verdad que sí, tuve un minuto de oro, pues hablé con él y todo el apoyo, el soporte, pues de parte de él y del gobierno. Y también le comenté de este grandioso programa que tenemos aquí, y pues así que estaremos haciendo contactos por medio de él. No descartemos que cualquier momento esté por aquí entrando, home, en directo.
Home, no estaria malament, no? Estaria molt i molt. Nosaltres encantats, ja ho saps d'això, Diego. I això va ser la setmana passada, i dissabte, a més, va haver-hi aquesta conferència sobre el dol migratori, que de fet en vam parlar fa un parell de setmanes aquí al programa, a la Casa de Cultura, va ser de fet, i va ser tot un èxit.
Sí, así es, fue todo un éxito. Yo quisiera, para terminar, agradecer a todas las personas que estuvieron en la conferencia que organizó la Asociación Multicultural San Cugá el día sábado en Casa Cultura sobre el duelo migratorio y un mundo de variedades humanas. Realmente llenamos la sala, la sala de acto, y esto es un claro apoyo de los ciudadanos sancugatenses, porque sobre todo lo más importante fue que hubo mucha diversidad. Así que desde aquí mando un agradecimiento a todos por haber apoyado esta actividad muy importante.
D'això es tracta, d'anar creixent i que el que es faci sigui un èxit. Diego, com sempre, moltíssimes gràcies, i d'aquí 15 dies continuem amb els nous residents.
Muy bien, Sergio, gracias.